Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda,
Miguel,
com sempre.
Bon dia.
Encantat de parlar amb tu, com sempre, ja ho saps, Imma. Escolta, hi ha unes quantes coses que m'agradaria xerrar amb tu d'entrada. Les carreres il·legals. Comencem per aquí. Aquest augment de carreres il·legals a diferents polígons industrials de Catalunya. No és una cosa nova, tampoc, les carreres il·legals, però l'augment possiblement sí que és, sí que crida l'atenció.
Efectivament, ha hagut un augment d'aquestes carreres il·legals que, com dius tu, no és una cosa nova, no és un fet nou, sempre n'hi havia hagut, de manera més aïllada, però ara gairebé podríem dir que s'han normalitzat. De fet, s'estan fent des de fa dos caps de setmana controls conjuntament entre Mossos d'Esquadra i policies locals per evitar aquestes curses il·legals que recordem que s'estan realitzant sobretot a polígons industrials de la zona del Vallès Oriental, a les afores de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, i com et deia, doncs, s'han convertit en habituals. No? Aquest últim cap de setmana va haver un dispositiu de Mossos per una cursa que estava prevista a Sant Celoni i es va acabar amb 30 persones identificades, amb 20 vehicles també que es van controlar i 7 denúncies de trànsit. Pensa que en aquest tipus de curses també s'adrecen cotxes de tot tipus tunejats de manera legal i no tan il·legal. Hi havia cotxes també que no tenien la ITV passada, evidentment. I doncs, evidentment, tot això al final el que provoca és que hi hagi un cúmul de persones en una situació doncs, que en un moment, per exemple, d'aquesta cursa que el cotxe pogués perdre el control, doncs es podria arrullar, m'invento, però desenes de persones en una mil·lèsima de segon. Per tant, són situacions que no podem permetre que es normalitzin i, a més, és molt difícil actuar un cop estan concentrats o concentrades. Per tant, la nostra estratègia també és doncs, fer aquests punts de dispositius de control previ, no?, per evitar que es puguin executar aquestes curses. El que passa és que aquesta gent, els organitzadors i organitzadores, van molt ràpids a xarxes socials, sobretot a Telegram, no?, ja tenen doncs, algunes alternatives preparades cada cop que es troben doncs, que a un lloc on havia aquesta cursa prevista, doncs arribem nosaltres, fem el control i ells ja tenen preparat doncs, dos o tres llocs més on poder celebrar aquestes curses. Per tant, és, tot plegat és una mica complicat de resoldre.
Doncs seria una qüestió clar. I ara parlaves de l'estratègia que utilitza el cos de policia. Clar, mira, et llegis un titular. Una fiscal demana absoldre un mosso que està acusat de colpejar el cap a un home. Clar, el cos està, com a titulars, hi ha molts d'aquests, constantment sota el punt de mira, sota els ulls. Sembla que s'està fiscalitzant constantment el cos de policia. No és que no s'hagi de controlar, ni molt menys, però, ostres, aquesta pressió pot afectar en l'actuació de la policia?
Aviam, aquí no cal posar en dubte que tots els nostres companys i companyes tots treballem amb la màxima professionalitat i intentem estar allunyats i allunyades d'aquest soroll mediàtic, no? Però sí que és cert que resulta com a mínim significatiu que fent tots els esforços que ens han sigut requerits per ser una de les policies, per no dir la policia més transparent d'Europa, ara sense anar més lluny s'ha publicat doncs una nova notícia aquestes últimes hores on s'esmenta, on s'anuncia que ens incorporarem a partir de març aquest número NOP als agents de l'ARRO juntament amb la Brigada Mòbil, que aquesta última ja la porta des de finals de l'any 2020 i que aquesta, doncs, aquesta numeració és més visible i més fàcil de recordar, com tothom sabrà. Doncs qualsevol requeriment que hem tingut present, que se'ns ha reclamat, crec que hem respost, però en canvi, tot i així, continuem rebent aquesta pressió mediàtica i a nosaltres social també, no? I política. I d'alguna manera ens preguntem a qui li interessa, no?, que hi hagi tota aquesta pressió cap a nosaltres i com pot, evidentment, acabar afectant els nostres companys i companyes si senten que tenen una manca de suport institucional, però sobretot manca de seguretat jurídica, no? Perquè el que no pot ser és que una persona per portar el seu uniforme i per rebre ordres determinades, doncs, després no tingui la seguretat jurídica per fer la seva tasca que mereix. Aquest és un cas, el que estaves esmentant ara mateix, el d'aquesta denúncia per aquest company que se'l denunciava per fer servir la defensa d'una manera vertical, que, evidentment, doncs, qualsevol cas estem segurs i segures que serà absolt i que clama al cel, però hem de tenir en compte que aquesta denúncia s'hagués solucionat amb el que estem reclamant fa temps, que són càmeres unipersonals, no? Nosaltres estem demanant que tots els agents, i crec que amb això tothom estarà d'acord, si portessin la seva mateixa, la seva pròpia càmera, doncs dotarien de seguretat jurídica a la seva actuació i també de seguretat jurídica a la persona que denuncia, no? Perquè tindríem un testimoni objectiu de què és el que ha passat. Per tant, aquí no hi ha més volta de fulla. Dotem els agents de càmeres unipersonals i deixarem de tenir aquest debat i ens estalviarem moltes denúncies també, i creiem que és positiu per totes les dues parts.
És una qüestió que ja es fa als Estats Units, això de portar càmeres. Bé, més coses, i per acabar, si et sembla, aprofitaré també, mira, descobrirem o recordarem coses noves, perquè el cos de Mossos ha denunciat el vol d'un dron irregular, el vol irregular d'un dron sobre la ciutat de Barcelona, i aquest dron ha estat detectat pel sistema Koppel. Comencem. Primer, recordem què és el sistema Koppel i per què serveix, i què passa amb aquests vols de drons?
Bueno, això t'ho hauria d'explicar més bé, crec, que un especialista en drons, però per dir-ho d'alguna manera és un sistema és un sistema de detecció de drons, no? Mm-hmm. Està homologat per l'OTAN i que disposa d'uns sensors que fan una espècie de protecció aèria en forma de cúpula, no? I així ja ho localitzem aquests aparells, no? No cal que recordem que els drons no són una joguina. En aquest cas, aquesta persona, aquest noi que ha estat denunciat, bueno, noi, té 36 anys, doncs estava fent sobrevolar el seu dron més enllà de l'alçada que està permesa durant 6 quilòmetres a la rodona. Recordem que aquests fets que seran, bueno, que es trametran a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, doncs poden repercutir o ser sancionats amb un import de fins a 220.000 euros, no? Perquè pot provocar un risc de col·lidir amb les altres aeronaus que sobrevolen la ciutat de Barcelona, algunes també, doncs, helicòpters, per exemple, de serveis d'emergència, o que aquest mateix dron, si es perd el control, podria caure també sobre una persona, o perquè s'espaiés o hi hagués un mal funcionament. Per tant, és, en qualsevol cas, és que no cal dir-ho. Hem de ser absolutament escrupolosos i responsables amb la normativa, i qualsevol persona que vulgui disposar d'un d'aquests aparells, doncs s'ha de formar bé primer abans per poder-lo fer sobrevolar.
Sobretot és molt fàcil, entrar a internet i mirar on i com i de quina manera es pot fer volar un dron, que va en funció del pes, va en funció de la seva situació geogràfica, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha uns compliments molt clars, Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt gran.
Gràcies a tu. Bon dia.
Una abraçada. Fins després,